Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Estem a divendres avui ja, 26 de gener del 2018, són les 12:20, i hores d'ara amb 8 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Aquesta nit ha estat plovent, 4 gotes també durant el matí, almenys a la plana, però ha plogut força i s'esperen encara precipitacions de cara al cap de setmana. Li preguntarem a l'Anna Borrell. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida amb l'Andrés Rodríguez de La Mañana i el seu Melomalo. Ens posarem al dia de les actuacions de música en viu. I avui ens visiten els amics d'Aspit de Lleida amb una nova edició del seu espai a Cau d'Orella. El Joan Bellmunt ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. I a partir de la una obrim la Nacional 240 amb les propostes d'Oci a Tarragona i a Lleida i també les estrenes a la cartellera de cine el divendres de cine amb la Laura González. I a 2:15, la tertúlia de l'Espai Groc, on acabem de rematar totes les propostes de cara ja al cap de setmana. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel força tapat avui encara a les comarques de Lleida. Continuarem amb pluges localment persistents al Pirineu, sobretot Vall d'Aran, en aquest cas en forma de neu, amb una cota que anirà baixant encara més dels 1.000 als 700 metres. Localment pot situar-se en tornar als 500, per la qual cosa encara continuarem amb aquests avisos de nivell groc a tot el Pirineu per nevades de fins a 8 centímetres i sobretot a la Vall d'Aran amb avisos taronges, en aquest cas, ja que esperem recollir-hi fins a 20 centímetres de gruix. Els ruixats que també poden caure a la resta de comarques lleidatanes no remetran fins a última hora. A més de la cota, també baixen avui les temperatures. S'espera un descens localment notable al Pirineu. Hi haurà màximes d'11 graus a Lleida, de 10 a Balaguer, 8 graus a Tàrrega, 6 graus a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. I a més de pluges i nevades, esperem també força vent encara al Pirineu, amb ratxes molt fortes de fins a 70-80 km per hora, encara amb avisos grocs. A la resta, en canvi, tenim vent de ponent molt més suau. Demà dissabte tindrem un cel força ennuvolat, encara amb precipitacions al Pirineu. La cota de neu pot pujar una mica, dels 700 a uns 1.000 metres, però encara es mantindran alguns avisos al sector de la Vall d'Aran, en cotes altes, ja que esperem recollir-hi fins a 5 centímetres més de gruixos de neu. Les temperatures no variaran gaire. Aquesta nit tornarem a tenir glaçades al Pirineu, sobretot amb una mínima de 2 graus. A Lleida, 1, a Balaguer i a Tàrrega. A Viella baixarem fins als 4, sota 0. A la Seu d'Urgell en tindrem 5, sota 0, aquesta nit. Pel que fa al vent, el Pirineu bufarà encara de nord-oest amb ratxes molt fortes, sobretot al matí encara amb avisos, per ratxes de 80 km per hora. A la resta també vent de ponent molt més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Parlem de l'atur, que cau amb 100 persones durant el quart trimestre del 2017 a Lleida i la taxa s'estanca a l'11,4%. El mercat laboral de les comarques lleidatanes, això sí, ha destruït 1.000 llocs de treball en el darrer trimestre de l'any. La Diputació de Lleida insta el govern a abonar el deute pendent amb l'ens local per les escoles Bressol. També el ple exigeix al Ministeri d'Hisenda que reverteixi les reclamacions de l'IVA a entitats i mitjans de comunicació públics. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs comencem parlant de futbol, els esports, i és que hi ha proposta de multa al Lleida Esportiu per la invasió de camp antiviolència. Suggereix una sanció de 3.500 euros pel partit davant de l'Atlético de Madrid, que ja vam dir que segur que hi hauria conseqüències. De cara al cap de setmana, en futbol, diumenge a les 12 del migdia, Penya Deportiva, Lleida Esportiu. En bàsquet, diumenge a les 6 de la tarda, tenim el Breogán, que és el líder, Força Lleida. I amb hoquei, dissabte, demà a les 4 de la tarda, Igualada, Lleida Llista.
Herrera en Cope.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb curiositats, que hem anat recollint aquesta setmana de coses que van passar fa 25 anys i que se'n parlava i que nosaltres ens n'hem fet ressò. Avui anem al 26, del dia com avui, de gener, de l'any 93.
Doncs bé, el Ministeri de l'Interior, notícia, perquè va tancar la caserna de la Guàrdia Civil a Gimenells. L'immoble era particular, per la qual cosa l'Estat no podia fer remodelacions. Els efectius tenien ara al Macelles el seu lloc habitual de residència. La Secretaria General adoptaria aquesta mesura, va adoptar aquesta mesura, per les pèssimes condicions que tenia l'edifici, i al no ser, al ser particular, no se hi podien fer reformes. També el Ministeri d'Obres Públiques i Transports volia construir un pont a la Nacional 2 per accedir a Butzènit. Costaria quasi 10 milions de pessetes per les 2,7 hectàrees afectades. El pla suposava la supressió dels girs per entrar a la partida de Butzènit. Comissions Obreres i UGT van convocar a partits ecologistes en favor del tren de la Pobla. Estaven preocupats per la supressió de 6 trens, que ja en parlàvem fa uns dies, van suspendre, bueno, van fer la supressió de 6 trens, Lleida-Balaguer, que s'havia de posar ja, o sigui, ja havia de ser efectiu el dia 31 d'aquest mes de gener, segons de l'any 93, clar. Segons els sindicats, aquesta supressió era una agressió als treballadors, als estudiants i als pensionistes de la Noguera com a col·lectiu més afectat per aquesta situació de supressió de 6 trens.
Aquesta línia ha tingut els seus alts i baixos,
sempre, sempre. Ara sembla que està més estabilitzada, sí, sí. Sembla. El preu del quilo de l'oli l'any 93, el mes de gener, no el 26 concretament, sinó durant el mes de gener, no superava les 325 pessetes. El sector va manifestar que el 30% de l'oli no tenia comprador. Un preu que era inferior al que oferia l'administració per la retirada de l'oli. Caram. I la comercialització del producte va quedar absolutament estancada.
Però ha canviat molt, això.
Totalment. Eh? És que ara això és un...
O sigui, ara em consta que hi ha cooperatives que esgoten la seva producció.
Sí, sí. Normalment, habitualment, cada any pràcticament s'esgoten.
Sí, imagina't, estem parlant de que el preu era per sota de la retirada, que és el de tirar-lo, per entendre'ns.
Exacte, exacte. O sigui, això a mi m'ha cridat molt l'atenció.
I que no es venia tot, Això fa 25 anys només.
M'ha cridat molt l'atenció, perquè això ho tenia jo, les meus...
Senyal que no teníem ben posat a la taula la dieta mediterrània.
Ho tenia.
Si no, l'oli d'oliva, no faltaria.
No, hi havia també manca, no sé. Era una moda, ja et diré jo, perquè jo portava el programa agrícola i ramader i se'n parlava molt. I llavors es va posar de moda l'oli de girassol, perquè deien que era millor. Fins que la gent se va donar compte que l'oli de girassol potser per algunes coses anava bé, o va bé, però que embrutava moltíssim el greix. O sigui, quan fregies amb l'oli de girassol, la campana d'extractora, posava un greix que costava moltíssim de netejar.
Jo, de totes maneres, a nivell nutricional, i dit pels qui ja entenen, que jo l'únic que faig és fer parlar a la gent i escoltar, com l'oli d'oliva no hi ha res per la salut.
No.
Però, a més, de lluny, no és allò que... No, oli d'oliva.
Però hi ha modes. I llavors se va posar aquesta moda. Mira. I per això va passar aquesta circumstància, que després, sortosament...
Aquí ho veiem reflexat els preus de fa 25 anys, i clar, això ho diu tot.
I després se va fer una campanya a favor de l'oli d'oliva i se va explicar, i és veritat, no? Però aquesta és una circumstància que és molt curiosa. També tres famílies de Lleida, en aquells moments, al gener del 93, van oferir una llar temporal a menors. Uns 40 nens lleidatans esperaven tenir uns pares provisionals. Benestar Social va realitzar cursos de formació a les persones que els volien acollir. La Generalitat va impulsar aquesta campanya d'acollida a nens que tenien problemes, no solament familiars, sinó també físics o psíquics. I acabem. Màxima alerta policial pel segrest de les dues religioses a Filipines. Es deia que l'exèrcit d'allí, de Filipines, sabia amb exactitud on eren aquestes religioses. Recordem que havien estat aquí a Tàrrega. Una zona controlada per la guerrilla del Front Moro d'Alliberació Nacional. Allí estaven ubicades segons la policia d'allí de Filipines. I nosaltres des d'aquí, des d'aquest espai, anirem seguint la notícia esperant que acabi bé.
Sí. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment a tots. Fins dilluns. My head is beating over you.
Ahora en El Corte Inglés, Semana del Deporte. Con un 50% de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas, Nike, Asics, Mountain Pro y muchas marcas más. Solo hasta el 28 de enero, Semana del Deporte en El Corte Inglés.
¿Vamos?
D'ençà perquè busquem totes les propostes de música en viu, música en directe de Lleida i Rodalies, de les comarques de Lleida, com sempre. Tot aquí està el poc del canó de tot plegat, és el redactor en cap del diari La Mañana, d'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, seguimos teniendo música en directo, ¿eh?
Sí, la cuesta de enero no tiene nada que ver con que se hagan cosas o no.
Estamos a punto, ¿eh? El viernes que viene ya nos hablaremos en febrero, ¿eh?
Sí, como vuela el tiempo, de verdad.
¿Pero tú la has subido bien, la cuesta esta?
Sí, ni me entero, yo voy sobre ruedas. Desde que hice la mili, ya te digo que desde que hice la mili no me entero de cómo pasa la vida.
La verdad es que...
Deprisa y de gusto.
Pasa rápido, la verdad es que sí. Lo que pasa es que eso de la cuesta de enero sí que es verdad que, ojo, que como en diciembre no te controles un poco, se pasa mal, ¿eh?, en enero, porque, bueno, las cosas siguen cayendo igual, ¿eh?, en la cuenta corriente, pero bueno.
Sí, no, descarado, tienes que ir con cuidadito porque nos roban por...
Sí, y aparte los excesos también se pagan. Bueno, Andrés, por cierto, me consta que estás enganchadísimo a nuestra emisora hermana Rock FM, ¿eh?
La tengo todo el santo día puesta.
Bueno, pero me consta que ahora estás más enganchado que nunca porque hay una promoción en marcha para que como premio ofrece ir a conocer a Metallica.
Ese premio lo tenían que dar a mí directamente, ya claro, por el tesón.
No, es que, mira, tenemos que hablar a ver yo si puedo meter mano. Vamos a reformular el premio. El premio será que los ganadores y Andrés Rodríguez van a conocer a Metallica, ¿no? O sea, ya sí, a Andrés se lo damos directo.
Estaría bien, oye, y sabiendo de que el Kir y el Robert Trujillo son hispanos, que no tendría problemas y no estaría todo el rato diciendo Metallica guasquifía, ni ollea, pues estos son los que son míos, son mis Metallica. Bueno. Pero me he metido ahí y sí, que la gente mire el cuestionario.
Bueno, tú pruébalo, oye. Mira, si no juegas, seguro que no te toca.
No,
si
juegas, pues es igual que la lotería.
Bueno, Andrés, venga, de momento, nosotros aquí, este fin de semana, ¿qué nos propones?
Pues bueno, vamos a ir siempre por el Café del Teatro, que es donde siempre hay programación. Sí. Y bueno, la cartera de conciertos para este fin de semana comienza esta noche a las 10:30, 15 euros. Es el turno de la Barcelona Big Blues Band, que es una formación que nació con la voluntad de hacer blues y rhythm and blues, pero en formato orquestal, y esta vez viene acompañado como artista invitado por el saxo tenor Drew Davis. Uh-huh. Esto el viernes, esta noche. El sábado mañana a las 10:30, 8 euros, estará Brian Caffrey, que es un cantautor irlandés, uh-huh, que ya hemos hablado de él varias veces, que está establecido en Esgarrigues. Tiene 5 discos, cuando sale hace una recreación de las mejores canciones de todos ellos. Sale en formato de trío y estará mañana sábado. Y el domingo a las 8:30, 16 euros anticipada, 18 en taquilla, queda reservado, pues mira, para el cantautor mallorquín Tomeu Peña.
Hombre,
que
sí.
vuelve otra vez.
Bueno, esta es la actuación aplazada.
Sí, la del 8 de octubre, ajá, que fue cancelada por aquello de los hechos de que ocurrieron
el 1 de octubre. Sí.
Exacto. Pues el Intim, que es el recopila lo mejor de toda su trayectoria.
3 meses, nos hemos de esperar, hemos tenido que esperar.
Sí, pero yo he comprobado los precios y digo, hostia, el country de este mallorquín está bastante cotizado, ¿no?
Bueno, Tomeu Peña.
Y 18 euros,
Tranquilamente lleva 30 años haciendo música, ¿eh?
Sí, bueno, pero va solo y yo qué sé, hay otras bandas que van 5 o 6 y valen 5 euros, imagínate, a repartir.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que cada uno sabrá lo que tiene. Lo único que sé es que el último tributo, que está programado también para el Café del Teatro para el día 10, ya ha agotado las entradas.
Bueno.
El último tributo, y es la sexta vez que vienen a Lleida.
Oh, caray.
Y hacen versiones.
Bueno.
Bueno. Que como versiones hacen mañana en Aboite, doble concierto con 2 bandas de versiones a las 10 de la noche, 8 euros si las pilláis hoy, 10 euros mañana en taquilla. Está Lisi La Larga, que es una banda de Monzón, que hacen homenaje a Phil Lynott y los Thin Lizzy, el grupo irlandés tan famoso. Uh-huh. Y luego están como plato fuerte los Motorheads, que es un power trio barcelonés, que también estos se han venido varias veces por aquí, y que, bueno, pues hacen versiones de del añorado Lemmy Kilmister al frente de los Motorhead, que se murió hace un par de años. Uh-huh. Y esto es lo que más hay. En Almacelles empieza el cicle de Cançó d'Autor, empieza esta noche con el trío Surprise, y luego cada semana pues habrá, pues estarán Canimas, Joan Isaac, el Xavier Baró, Manel Josep, Laia Rius y Laia Rius, que es el que hacen este año. En el Fleming de Balaguer, como siempre hacen cosillas, pues esta noche a las 9:30, que es gratuito, pues hay un grupo de rockabilly, psicobilly y todo esto que se llaman Plan 9. Estos sí que son, esto es un reducto del rockabilly, ¿eh? El Fleming de Balaguer.
Sí, sí.
Muy bien.
Bueno, sigue teniendo sus sí, adeptos, sí. ¿Eh?
Uy, yo siempre que voy a Balaguer siempre paso por allí, oye.
Muy bien.
Me hace mucha gracia. Uh-huh. En el Antares también de vez en cuando pues hacen cosillas, pues esta noche, entrada gratuita a las 10:30, tenemos al guitarrista Dave Mitchell, acompañado por dos músicos leridanos, como son el Xavier Monge al piano y Ignasi González al contrabajo, al que no le falta nunca trabajo, nunca trabajo porque toca el contrabajo.
Muy bien, pues.
Y luego, para rematar, si quieres, sí, en el línea esta noche, después del concierto del Café del Teatro, pues se va mucha gente para allá a echar unas coplas y a escuchar una sesión de música que es. Esta noche le toca a un tal Alfred Casals, especializado en blues y rhythm and blues y soul y todo esto.
Pero eso pinchando, ¿eh?
Sí, pinchando, vale. Eso después de remate.
Muy bien. Bueno, pues música en directo, en vivo, ya sabéis que siempre digo lo mismo, que es una experiencia y por eso tenemos esta agenda, para que la gente vaya a vivirla, ¿eh? La música en directo se vive, se escucha y... Pero se vive, sobre todo se vive.
Y se disfruta.
Vaya que sí. Ahora vamos con el Melo Malo, ¿eh? Andrés, ya sabéis que lo podéis leer en el periódico La Mañana y que los viernes pues lo tenemos aquí en exclusiva. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Además, muy bonito porque dice, la música es amor buscando palabras. Oh. Qué bonita frase. Uh-huh. Bueno, sin ánimo de entrar en los gustos musicales de la mayoría de los leridanos, es preciso reseñar que la fiebre por las canciones del último de la fila sigue muy vigente, y la prueba de ello la tenemos en las numerosas visitas que nos hace el último tributo, muchas de las cuales logrando llenos absolutos. Personalmente conocí a esta banda en sus primeras visitas, concretamente en la Sala Manolita, donde sin llegar al lleno hasta la bandera, logró congregar a un importante número de nostálgicos de las canciones ochenteras del tándem formado por Manolo García y Quimi Portet. Con un registro similar, Luis Sánchez y Javier González defienden a capa y espada piezas imprescindibles de un grupo que hizo historia. El último tributo también ha actuado en el Cotton Club en las pasadas Festes de Maig, y al Café del Teatre vuelven por tercera vez el próximo día 10 de febrero, una visita que ha vuelto a generar una gran expectativa. El grupo regresa a Lleida en un momento de gloria excepcional, después de haber colgado el cartel de No hay entradas en salas de renombre del país, como la madrileña Joy Slava o la barcelonesa Razzmatazz. No olvidemos que en febrero del año pasado ya agotaron las entradas dos días antes de su actuación en el Café del Teatre, dejando a numeroso público en la calle. Esta vez nos han quedado atrás, ya que dos semanas antes de su actuación, las entradas para el bolo ya se han agotado. Lástima que esto no pase con las bandas de rock con temas propios y tenga que ser con grupos que se dedican a hacer versiones. Pero así es como está el patio. Yo me alegro por Ace of Spades Producciones, que capitanea el productor musical leridano Jaume Sanuy, firma que posee el booking del último tributo para las demarcaciones de Lleida y Huesca. La gente va a ver el último tributo para cantar con ellos viejas canciones que son imperecederas. Pero lo que muchos no deben saber es que el último tributo también acaba de lanzar un álbum con canciones propias y un título muy claro, La más pura necesidad. El trabajo contiene 8 bellas piezas de una tonadilla que suena muy familiar y aires mucho más sureños. Vamos, que tienen su gracia y su sello, las cuales no desentonarían lo más mínimo si se intercalaran con las adaptaciones del último de la fila que pasean con tanto éxito. Además, la carpeta del disco se presenta con una bonita reflexión del escritor británico Lawrence Durrell, autor de la tetralogía El Cuarteto de Alejandría, que dice así: la música es amor buscando palabras. Oh yeah.
Genial. Genial. Sí, sí. Esta frase, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, está en el disco. Además, no lo sabe la gente de que el último tributo tiene un disco.
Mira, claro.
Y está muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que les cuelan son ocho piezas. Se las cuelan por medio de todas las versiones del último de la fila y cuelan.
Y cuelan como de los otros, ¿eh? Como de los otros. Probablemente. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Ambricar al barrio.
Ens sembla que ha arribat ja la cita mensual que tenim amb els amics d'Aspit Lleida, que s'estrenen en aquest 2018, a final de gener, la quarta setmana de cada mes, com ja sabeu, i estan aquí amb nosaltres l'Àlex. Àlex, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I el José Luis.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs, José Luis? Que fa dies que no et veia.
Bé, bueno, ja he recuperat dels problemes de salut i...
Bueno, pues ja està, no?
Sí, sí.
Han passat per xapa i pintura i tot.
Sí, ara ja he renovat total.
Doncs, perfecte, m'encanta que comencem l'any amb bones sensacions. Escolteu, Aspit Lleida, que ens porta el seu espai mensual a Cau d'Orella, i que jo parlo poc. De fet, jo no parlo res, no pinto res aquí, eh? Per tant, quan vulgueu.
Bé, molt bon dia i molt bon any. Ja tornem a ser aquí els companys de A Cau d'Orella. I el José Luis i l'Àlex avui porten una entrevista molt especial. Ens acompanyen dos coprotagonistes de la diversitat funcional. Ens referim a la figura del cuidador principal, ja sigui germà, espòs, germà, germana, tiet, muller, fill, filla, mare o pare. Però què és el cuidador principal? Segons la OMS, el cuidador principal és la persona que assumeix voluntàriament i està disposada a prendre decisions pels pacients, en aquest cas família, per a cobrir les seves necessitats bàsiques. Però què en diuen de veritables protagonistes d'aquesta definició? Avui ens acompanyen l'Ivan, fill de la Pilar, i el Manuel, el germà de l'Àlex. Tant la Pilar com l'Àlex són companys del nostre centre de dia d'Aspit. Avui parlarem amb els seus familiars. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bueno, jo, Manel, anar fent bé. Una mica nervioset per l'entrevista, però bueno.
Sí, i tu, Ivan, com estàs?
Bé, de moment bé, aquí, preparats per aquesta entrevista.
Estem molt agraïts de que hagueu pogut venir i parlar amb nosaltres. Esteu preparats?
Sí, totalment.
Totalment.
Bé, per posar-nos en context, quant temps fa que us trobeu en aquesta situació com a cuidador del vostre família?
Ivan.
Bé, jo, nosaltres fa 7 anys, la meva mare va recaure d'una malaltia, va tindre un càncer en el qual se li va vindre un aneurisme cerebral, i a partir d'aquí, doncs bé, vam començar viatges a Barcelona, i bueno, a partir d'aquí mon pare va tirar un mes ell, i després doncs, bueno, vam prendre la decisió de que m'encarregués una mica més jo, perquè el meu pare havia de treballar, jo era molt jove, la meva mare també, i no teníem ningú més aquí a Lleida, i així vam començar, i fins ara, i que continuï
cap endavant, i tant.
Exacte.
I tu, Manuel?
Bueno, jo la fecha exacta no sé si fue en el 95 hasta la de hoy, hace ya
22
años, ¿sabes?
22, sí, camino de 23.
Y bueno, hoy día aún no he superado el matrago que pasemos toda la familia. Se ha superado mucho, es muy buen tío, y poco a poco pues estamos aquí.
Eso es lo importante.
¿Y quién más os ayuda en esta tasca?
Per la nostra part, la germana, bueno, més bé els germans, tots fent una pinya,
sí.
D'una manera o d'una altra l'ajudem a tot el que podem, també li donem les seves bronques quan pertany.
Bé, de la nostra part, pues, els quatre de casa, no? El meu pare,
sí.
Al final la mare pues, sempre t'ajuda, no? Amb el que pot, ella s'autosupera una mica amb el que pot, i bueno, la meva germana i jo, no? I al final entre els tres som els que anem rodant. La família, tant mon pare que la té a la muntanya, complicat, i de part de la mare, pues, clar, té tres germanes i també tenen els seus problemes.
Els voleu repartint.
Exacte, anem repartint entre en altres a casa i ja està.
I quantes hores al dia dediqueu al familiar que cuideu?
Bueno, jo particularment, la sort que tenim és que Àlex assisteix a Aspit, hi ha unes hores que està pues, més bé ocupat, distret, fa les seves tasques, i a casa ja és més, més complicat. Està molt rato, pues, de vegades mirant tele, surt bastant, vol molta independència, si li dona, però poquet a poquet, pues, gràcies a ella, el caràcter que té, ho anem superant, a poc a poc.
Bé, hores al final són moltes, no? I al final és la major part del dia. La meva mare, en el meu cas, va amb cadira de rodes i és més complicat, probablement, no? Però bé, s'ha de reconèixer que les hores a partir de tarda, gràcies a Aspit, que donen el matí està al centre, i segurament és un avantatge, no? De que ella allí s'autosupera més que a casa, un pacient així a casa t'agafa confiances i costa més, no? I al final la família sempre són els dolents de vegades, no? Però bueno, s'ha de reconèixer que ella té molt caràcter i no està mai parada, fa manualitats, fa moltes altres coses a les tardes i...
Bueno, això és important.
Sí, sí, s'entén.
I bé, el... ¿Qué es de dilluns a divendres?
¿El qué?
El cuidar, cuidar de...
Es de...
O entre todo el cupo, toda la semana.
Todo el cupo, toda la semana. De una manera o una otra, toda la semana.
Bé, sí, és tota la setmana, al final, no? De dilluns a divendres, sí. Pues, bueno, probablement jo hi dedico més hores, amb ma germana, i el cap de setmana segurament el que hi dedico més hores és el meu pare, no? Però sí, al final és tota la setmana.
Sí.
El pacient s'ha de cuidar tota la setmana, vull dir, al final...
Bé, ara, davant d'aquesta situació, qui penseu que ho ha superat abans, vosaltres o el vostre familiar?
Això és una mica complicat. Per la meva part, jo avui dia me costa superar la seva situació. És així. Fa una mica de mal el veure-la així. I per la part d'en ell, pues, no sabria dir si ell creu que està superat o no. És una cosa molt particular de cadascú. Jo me l'estimo molt i fem el que podem.
Jo crec que al final superar això, paraula superar, superar, no. Intentes adaptar-te, no? Jo crec que al final pues, busques...
El mecanisme adequat.
Sí, l'equilibri, i al final jo crec que superar no, però tots remem cap a una direcció i al final tant ella s'adapta, pues, tot dintre les seves condicions. Jo crec que amb ella és la persona que més li ha de costar, perquè si al final tires enrere pensament, pues, tens una dependència al final, no? I familiarment tampoc se supera, però bueno, t'adaptes, vull dir, entre tots ens adaptem i busquem les millors solucions per a la persona i al final remem tots, al final l'important és que estem aquí, no?
I que remem a la mateixa direcció.
Exacte, i el que he dit, remar a la mateixa direcció i buscar les solucions possibles.
Bé, ens imaginem que heu hagut de fer molts canvis a les vostres adaptacions en el vostre dia a dia. La pregunta al milió és una mica personal. Com us ha canviat la vida?
Bé, la vida, vulguis o no vulguis, et canvia. Et canvia tant a la persona...
Com al cuidador i al pacient.
Com al pacient, com al cuidador. Al final, el cuidador ha de pues, segurament ha de renunciar a moltes coses per poder pues, tindre un millor envoltori possible per a tots. És a dir, que vull dir, pues, segurament abans, ja fico el meu cas, pues, bueno, podies treballar una jornada laboral normal, pues, bueno, ara m'he intentat de reestructurar amb el meu pare i bueno, i tirem com podem. El meu pare pues, tenia els seus hobbies, que deia era el futbol, i pues, ha renunciat al futbol, però bueno, la meva mare també ha renunciat a molts temes. Vull dir, al final la meva mare era una dona que cosia, que sortia més amigues i tal, i ara ho fas menys. I al final també, pues, bueno, pues, tot això també et canvia perquè després tampoc pots anar a tot arreu. Perquè avui en dia sí que s'han millorat molt les coses, però hi ha llocs que bueno, les condicions no són les millors. Però bueno, la vida et canvia, és lògic. Te readaptes i busques el millor possible, buscar una rutina, perquè jo crec que al final el tipus de pacient el millor és la rutina, i el dia que fas una mica extra, pues agota una mica més, no? Però bueno.
Bé, ara parlem d'ajudes. Penseu que són justes o suficients les ajudes o subvencions que rebeu?
Jo crec que no, però bé, tot el que sigui, tot el que rebis és suficient, no? Però en el cas de, jo parlo del meu cas, que és el que conec, les ajudes que rebem són mínimes, per no dir zero, pràcticament. La meva mare només cobre la pensió, la dependència, sí. I la no contributiva no la cobre, per un tema de rentes del meu pare, que ha treballat tota la seva vida. La meva mare, pues, pel que parlàvem abans, no? Com que el meu pare m'ha estat sempre sols a casa, la meva mare, pues, quan nosaltres érem joves, tant jo com ma germana, pues, ens cuidava ella, s'ocupava ella, sí que pues, bueno, es cosia coses, bueno, i no havia cotitzat, i quan va començar a cotitzar o començar a treballar, que és quan nosaltres érem grans, doncs va caure malalta i va deixar de treballar, no? I al final, com que no has cotitzat, no tens la pensió. Bueno, jo crec que una mínima ajuda de pensió o algo, pues, amb aquest tipus de pacients és necessària, però al final hi ha molts requisits que són necessaris. Veig amb ella, els medicaments ha de pagar la meitat, i són moltes coses. Després, amb ajudes de redactar coses, n'hi ha molt poques, molt poques. Al final tires de coratge, i el meu pare, pues, ha anat fent totes les remodificacions que ha pogut anar fent, a poc, i ja està. I al final és així, no? I després l'altre, quan et trobes en una situació crítica a Barcelona, que estàs molt temps a Barcelona, és un, hi ha un gasto econòmic molt gran allí, no? I ningú sí. t'ajuda, però bueno, no toqui res més que tirar endavant.
En quant a ajudes, en nostres casos, generalment són poques. Se podría hacer algo más, pero bueno, como ha dicho mi compañero Iván, es lo que hacemos. Seguir para adelante y buscar una vida como podemos. Si no fuera por las relaciones, poquito o no, o algo, pues está bien. Pero no sabría qué decir más.
Vea, que esta pregunta la trobo interessant. Vosaltres, com a cuidadors, rebeu suficient informació dels vostres metges per atendre el vostre familiar?
Per la meva part, pues sí, gràcies a la germana. A la germana, que és la que està una mica sobre l'Àlex en qüestió de metges i tot això. Jo sí que vaig moltes vegades, però com de vegades sóc una mica curtet i no m'entero del tot, preferixo que vagi la germana, una persona més fregada amb aquestes coses.
Bé, de part nostra, bueno, ens hem trobat de tots casos, eh? Vull dir, al final que tot és, la meva mare ha tingut una altra sort a Barcelona, que vam arribar allí i no ens coneixia ningú, i el meu pare, el primer que arriba allí, el van tractar molt bé, li van donar tota la informació, està escrit, diferent dibuixos, diferent de tot. Allí a Barcelona no hem tingut cap queixa, és veritat. Aquí a Lleida hem tingut metges molt bons, per exemple el tema del càncer molt bé, hi ha hagut d'altres que no diríem noms, no? Però és que no, que han sigut una mica més passotes, per dir la paraula, no? I que a dia d'avui continua passant, eh? I són, aquí a Lleida en tenim un, i bueno, i moltes vegades la veu i no sap el que hi ha i no ens donen explicacions, però bueno, al final els metges són els metges, se veu ràpid el que et vol donar el que et vol donar les coses i el que no, vull dir que al final de queixa de metges, gràcies també de tindre els metges per la sanitat pública, això també està clar.
Penseu que és necessari rebre algun tipus d'ajuda externa, ja sigui d'un psicòleg o algun altre tipus de teràpia?
Bueno, en aquesta situació contestaria de que per al meu cas, Àlex, de les vegades que ha necessitat psicòleg, ha sigut per coses puntuals. Sempre va bé l'ajuda de psicòleg i psiquiatres i tot això, a part de metges. Sempre és un complement que t'ajuda a com Àlex se comporta, no se comporta, l'entén. Però no sabria què dir més.
Sí, que és, jo crec que sí que és necessària, però tant per la persona que cau malalta com pels que estan al voltant. Vull dir, al final, el del voltant també té canvi a la vila, no? La persona que està malalta, a vegades depèn dels caràcters, no? La persona que està al voltant és lògic, nosaltres ho hem passat tots i ha sigut necessària 100%.
No, a més per ajudar per ajudar-te a tu
a tirar endavant, i al final a fer veure les coses d'una altra manera, no? A treure la part positiva de tot el que t'ha passat. Al final és el que has de fer, no toquis res més. Si continuem envoltats a lo negatiu, pues no hi ha res. Mon pare, per exemple, pues, va ser el primer que va dir jo hi vaig, i a partir d'allí ens va arrastrar tots, i hem de reconèixer que sí, ha sigut necessari i ens ha ajudat molt, perquè al final és necessari.
Bé, estem allargant una miqueta, però per anar acabant, des de la vostra experiència, quins consells donaries a un altre cuidador, a una persona amb diversitat funcional? Perquè això trobo que és important. Punts de mira són diferents d'un persona.
Claro, al final la gent, tothom és diferent, no? Consells. El consell més important, jo crec, és molta paciència. És paciència, dedicar, i com tothom ho fa, això estic convençut, tothom hi dedica el màxim d'hores possible, segur, intentar buscar l'únic, no envoltar-nos el que ens ha passat, sinó buscar les solucions. El que ha passat no serveix de res. Regirar, o sigui, és que si això, no. Buscar solucions, les millors solucions pel pacient i pels cuidadors, pues, també buscar les nostres millors solucions que puguem trobar.
Exacte.
Perquè al final altres també te trobes emparat, però intentes buscar ajuda, pues, si tens una persona que coneix una mica del tema de, pues, preguntar, que avui en dia no passa res.
Jo estic molt d'acord amb tu. I, bueno, consells... Què consells pots donar a aquestes persones? Pues, constància, paciència i el tirar endavant. Donar-li tot el suport i procurar, pues, enterar-se amb altra gent de com pot ser el estar endavant.
Sobretot perquè un tema de documentació, no? El tema de documentació, quan te trobes un pacient així és molt gran i et trobes desemparat moltes vegades, no? Vull dir que al final...
No saps per on tirar.
Això és una vegada, és una cosa que jo sempre he dit, no? Que probablement quan surts d'un hospital ja hauries de tindre un camí a seguir, i moltes vegades no, i al final pues, has d'anar preguntant, ara aquí, ara allà. Pues, bueno, l'únic que dic, preguntar a una persona que sàpiga del tema i tirar endavant, i l'única cosa, solucions. Buscar solucions i deixar tastar del que ha passat, que no serveix per a res.
Sí. Jo estic d'acord, tio.
Jo, si els no saben per on tirar endavant amb aquest tema, proposaria que s'apropessin a Aspid i demanessin solucions.
Fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies, Manuel i Ivan. Ens ha agradat molt el vostre testimoni. Moltes gràcies per haver vingut.
Vosaltres.
A vosaltres, i gràcies a Aspid i al Ricard i a la companyia d'aquí. Moltes gràcies.
I evidentment, donar les gràcies a Ricard i a Cadena Cope Lleida per deixar-nos posar el nostre granet de sorra l'últim divendres de cada mes. Recordeu que a la nostra pàgina del Facebook, Centre d'Atenció Diurna Candi Villafanya, estan penjats tots els programes. Fins aviat.
Adéu, gràcies.
Adéu.
I ara sí, que anem directes cap a la una buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, acabem la setmana amb una Vila Nova.
Exacte, ens retrobem. Hem fet tota la setmana de Viles Noves, Per tant, n'hi ha una a Catalunya de Viles Noves. Anem a Vilanova de l'Aguda, a la Noguera.
Aquesta em sona, però potser hi he passat, però no hi he parat mai.
És possible. Tu mira, ara busca aquí i veuràs com la imatge de Vilanova de l'Aguda segur que et sonarà. El poble de Vilanova de l'Aguda és situat a 409 metres d'altitud i és a la dreta del torrent de Valldàries o de Vilanova. Mirat des d'aquest costat, es veu ben assentat damunt del marge. La configuració del poble és de gran bellesa, amb carrers, amb passos coberts, com el cas del carrer Major. Hi ha indrets que ens parlen d'un temps en què la població, possiblement, tenia el seu recinte emmurallat. I de tot això, doncs aquest lloc s'ha convertit en un dels més interessants i vells de la nostra geografia ponentina. El terme de Vilanova de l'Aguda és allargassat i és travessat pel riu Llobregós, el qual marca una vall d'una altitud mitjana de 380 metres. El terme és travessat per la carretera de Pons a Calaf, de la qual en surt una carretera secundària que amb 3 quilòmetres ens porta a la població. Al centre del poble hi havia la capella de Sant Andreu, de la qual queda el campanar, construït en data posterior a la capella i que han restaurat i que continua en ús per la convocatòria de fidels als actes de culte. La resta ha estat convertida en casa de l'Ajuntament. La nova església, que un dia s'hagué de construir per manca de capacitat de l'antiga, és mencionada, doncs, i està ubicada a la part sud del poble. Cal dir que data del 1679 i està dedicada a l'Assumpció de Maria. És un poble també d'aquells que tenim al territori que a vegades no coneguem. I la sentència d'avui en la dieta és clara. Era bé que no coneguis, no en beguis. O sigui, el cas que tinguis algun disgust i sigui, pues, un herbe que sigui dolenta o el que sigui.
Ho podem fer extensible als bolets també i,
exacte, exacte.
I coses que no coneixis, escolta, ull. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a la una, busquem aquesta darrera hora i després hi tornem amb la Nacional 240, amb el divendres de cine i encara ens faltarà l'Espai Groc a 2:15.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida te vamos a contar en directo, aquí en Mediodía COPE, el sorteo de semifinales de la Copa del Rey, que van a salir esos dos emparejamientos. Los cuatro semifinalistas son Sevilla, Leganés, Valencia y Barcelona, como decimos en nada. Estaremos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, pero antes te contamos que en Madrid ha caído una banda albanesa dedicada al robo en viviendas unifamiliares de alto nivel adquisitivo. Hay 5 detenidos. En 2 meses habrían entrado en 200 casas. Cristina López Benedicto.
Hasta allí se desplazaban en vehículos de alta gama también robados. Entre lo sustraído, joyas, relojes, ropa de marca y dinero efectivo. El valor podría superar el 1 millón de euros. Escuchamos al capitán Rubén Rincón de la Guardia Civil.
Tenían una gran voracidad, hasta de 5 y 6 robos al día. En caso de que hubiera moradores, accedían mediante escalo a la primera planta.
Los 5 fueron detenidos el día 23 en el Molar cuando pretendían llegar a San Sebastián para abandonar España. Durante el arresto intentaron atropellar a varios agentes de la Guardia Civil.
Y la Organización Internacional del Trabajo aplaude el anuncio del gobierno de endurecer las sanciones a las empresas que encadenen contratos temporales de forma fraudulenta. Joaquín Vizmanos.
Joaquín Nieto, el director de la oficina de la OIT en España, saluda así en COPE ese anuncio de la ministra Fátima Báñez de penalizar más, de endurecer las sanciones a las empresas que abusen de los contratos temporales injustificados.
Todo lo que haga la administración laboral para que el empleo temporal sea causal y no haya un empleo temporal excesivo, no causal, es bienvenido, por supuesto que sí.
Es una de las medidas, nos cuenta, necesarias para que el volumen de empleo vaya acompañado de la calidad, que es ahora, insiste, una de las grandes asignaturas pendientes.
Hay más noticias en este viernes 26 de enero. Te las contamos en este Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Pendientes de la reunión del Consejo de Ministros. En 15 minutos está previsto que comparezca el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Hay interés por conocer las explicaciones del Ejecutivo sobre el recurso que han anunciado van a presentar en el Tribunal Constitucional en contra de la candidatura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Lo hace sin el aval del Consejo de Estado. Hoy ha vuelto a la escena mediática Mario Conde. El expresidente de Banesto ha declarado en la Audiencia Nacional y lo ha hecho para defender que los 13 millones de euros que repatrió no tenían nada que ver con Banesto. Invirtió el dinero después en empresas españolas. Y los seguidores de U2 que se han quedado sin entrada para el concierto del 20 de septiembre en Madrid tendrán una segunda oportunidad. Decimos que se han agotado las entradas porque las que quedan son las Premium y las Platino. Las primeras a 723 euros y las segundas a 1.470 euros. La banda volverá a actuar el día siguiente, el 21 de septiembre, y las entradas para esta segunda cita de U2 saldrán a la venta el 2 de febrero.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En los deportes, como ya te he dicho, enseguida vamos a estar en ese sorteo de la Copa del Rey, pero también hay otra cita hoy muy importante que es con el balonmano, José Luis Corrochano.
A las 6 de la tarde en el Arena de Zagreb en Croacia, semifinales del Europeo, España ante su bestia negra, Francia. Los franceses son campeones del mundo y nos han ganado en los últimos 7 enfrentamientos. Habla para la cadena COPE el portero español Arpad Esterbik.
Sí, franceses como siempre, y para mí son los mejores ya últimos no sé cuántos años, pero bueno, espero que podemos hacer una guerra buena contra ellos y podemos sacar un resultado positivo para nosotros.
Vamos a contar el partido a partir de las 6 de la tarde en cope.es con los comentarios, entre otros, del doble campeón del mundo, Alberto Entre Ríos. La otra semifinal es Dinamarca-Suecia.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Ben informats, eh? Ja estem ben informats. Des dels serveis informatius de la cadena COPE obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco, des de Tarragona, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez, des de Lleida. Molt bé, per aquí bé. Suposo que avui tenim pluja a tot arreu, no?
És generalitzat, això. I no direm allò de fa mal dia perquè la pluja era tan necessària.
Sí, no ens queixem, que després passi el que passi.
Sí, que escolta... Ai.
Ara, el que sí direm és que si han d'agafar la Nacional 240 o qualsevol altra carretera... Sí. Molta, molta precaució.
Però molta, moltíssima.
Moltíssima.
Escolta, que et noto així una mica congestionada.
Sí, oi? Sóc víctima d'aquesta epidèmia. Bé, què hi farem? Però aquí estic, eh? Aquí estic. Aguantaré fins a les dues. Després ja no sé què passarà.
Bueno, escolta, jo et faré ara dues propostes de cara al cap de setmana, però si decideixes quedar-te a casa amb manteta al sofà tot el cap de setmana, ho entendré perfectament també, eh?
Clar, jo a veure si la Laura d'aquí uns minuts em fa propostes d'aquestes de manteta, perquè... Que no sé jo si estic per voltar gaire, però bueno, els oients estaran bé, així que endavant, Ricard.
Això t'ho dic. Doncs mira, dissabte et faig una proposta, dissabte a les 6 de la tarda, al Teatre Foment de Juneda, del poble de Juneda, i és que Pinyot i Carabassot marxen a la sabana per investigar la misteriosa desaparició del lleó. Així comença Safari, perquè el cocodril s'entesta a ultratjar el lleó, que no sap rugir, perquè la resta d'animals també s'entossudeixen a fer-li la guitza. Doncs mira, tot això és el que trobarem a Safari, que és un espectacle que, com deia, podeu veure al Teatre Foment de Juneda aquest dissabte, demà, vaja, a les 6 de la tarda. I si vols venir a Lleida, si voleu venir a Lleida, demà dissabte també a les 7 de la tarda, a les 9 i diumenge a les 7, fan tres funcions, hi ha la companyia Cametes Teatre. A més, és molt curiós això, perquè la Roser Guaix, que és l'autora i la directora, que escriu moltíssims textos, doncs en va fer un que el va titular La capsa de cafè, el va presentar en un concurs ara no sé en quin, a Barcelona, va guanyar el premi quan potser ni ho tenia previst, i arrel d'això doncs va fer una trilogia i han fet La capsa de cafè, Comiat, i ara ens presenten la tercera part, que és Mireta tancada. És un... ara suposo que se'n riurà la Laura. És un drama comèdia.
Bueno, aquestes coses ja passen,
sí, és un drama comèdia. M'han dit, bueno, és un drama, diu, però té parts de riure, de comèdia. Bueno, doncs és una dramèdia o un drama comèdia, eh? La Mireta tancada. Ho faran al Teatre de l'Escorxador, a Lleida, demà dissabte a les 7, a les 9, i diumenge a les 7, i aquest és un d'aquells espectacles que ha aconseguit l'etiqueta fet a Lleida, perquè està tot fet a Lleida, tot. Música, llums, escenografia, maquillatge... roba, text i actrius. Tot.
Perfecte.
Són quatre,
sí,
germanes.
Denominació d'origen.
Sí. Quilòmetre zero, com deien, eh?
Molt bé, doncs m'agrada perquè m'has fet propostes indoor, no?
Sí.
No agafi fred.
Tot és tancada, sí.
Està bé. Jo te'n faig, si et sembla, un parell també. Una d'elles és a l'exterior. Espero que no plogui diumenge, eh? Crec que diumenge la cosa ja haurà escampat, però bé. Aquesta t'agradarà perquè jo ja et conec i els oients també ja et van conèixer, i aquesta t'agradarà. I és que aquest diumenge a Valls fan la festa de la calçotada.
Home, aquesta la tinc marcadíssima.
Home, clar. És que han preparat de tot, eh? Perquè dissabte ja comença la festa, això no és només diumenge. Dissabte comença la festa amb jocs, activitats familiars, eh? Tot, ja saps, no? Si has estat diverses vegades. Doncs al carrer. I com no, doncs jo crec que l'acte estrella del cap de setmana és aquest concurs de menjar calçots, i no vull desanimar els participants, però hi torna a participar el guanyador de les darreres edicions i també el seu pare, que n'havia guanyat abans. Llavors, jo no sé, el teu rècord de calçots, Ricard, en què està? L'has contat alguna vegada?
No l'he arribat a contar. A veure, en menjo molts, en menjo bastants, el que passa és que no ho faig ràpid, no he provat mai de fer-ho amb un límit de temps.
Doncs mira, l'Adrià, 300 calçots, 45 minuts. No sé,
quan?
si t'hi veus
quan,
amb cor.
Quan?
300, 45 minuts.
Uf, no, jo estic lluny, eh? Jo diria que estic lluny.
No, doncs escolta, jo no sé, jo, si algú s'hi apunta, que ens ho expliqui dilluns, eh?
Estic lluny, definitivament.
Que es prengui un omeprazol i que ens ho expliqui dilluns. Però bé, el concurs, com et dic, pot ser un dels atractius, no?, de les parts més gracioses, però la cosa està en que hi haurà, doncs, com us deia, jocs i activitats per tota la família. tastets, com sempre, amb el calçot com a protagonista, i la gran festa de diumenge. I el més important de tot és que es dona ja el tret de sortida oficial a la temporada de calçots. Així que a Valls tot el cap de setmana, i diumenge us proposo que vingueu a Tarragona, perquè n'hem parlat aquesta setmana al programa. La Sala Trono, una de les majors productores de teatre a Tarragona, que va tancar fa un any, doncs torna a obrir portes. S'han traslladat al Teatre Metropol de Tarragona, a la Caixa Escènica, i diumenge fan portes obertes. Ells estrenen pis i volen convidar tota la família de la Trono, doncs a veure el piset, no? A ensenyar-nos el piset, i diumenge a portes obertes tot el dia amb personatges mítics de la Trono que ens rebran i ens ensenyaran el nou espai, així que no s'ho perdin.
Molt bé, doncs escolta, fem una pausa i de seguida parlem d'aquestes propostes més indoor, aquestes de sofà que t'aniran bé,
Ai, que bé.
Esto es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Ahora en El Corte Inglés, blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de manteles de algodón y resinados, delantales, baños de cocina, toallas y albornoces. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio,
pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
La figura del rey tomó de nuevo una envergadura notabilísima. Que una figura como la del rey. En
la serenidad, Carlos, me la transmite mi hija desde el cielo. Diana vino con 900 gramos, un kilito al mundo.
Buenos días, señor Puigdemont. Bienvenido a Copenhague.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Aquesta sintonia sí que ens indica ja, Mònica, que anem cap al cine, o almenys.
Anem al cine.
Anem a les propostes de cine. Divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia. Espera.
Hola, Laura. Bon dia. Hola.
Que la tenim aquí tancada. La tinc tancada aquí,
La tens engaviada, que no surti.
Escolta, per cert, Laura, això que m'has apuntat a dalt és coses que has anat a veure al cine?
Sí.
Avui tinc... Oh, però escolta, Déu-n'hi-do, Mazinger Z i Tierra de Tríos,
Tierra de Dios.
Ay, Tierra de Dios, perdón. Tierra de Tríos, he dit, no. Tierra de Dios.
¿Y qué tal?
¿Vas a ver Mazinger Z?
Sí, en japonés.
Ay.
¿Y subtitulat o no cal?
Sí, subtitulat.
Home, clar, no domino tant. ¿Y qué tal? A veure, va.
Pues yo me voy a pasar bé. Yo no he vist mai res de Mazinger i me va semblar guai, perquè, bueno, si no has vist res de Mazinger pots anar-la a veure igual.
Però t'has quedat amb alguna frase en japonès?
En japonès.
Puños fuera.
Togeito sai!
Si ho sap, és increïble.
Si és que amb la Laura aprendes i te diviertes.
Sí. Togeito sai.
És algo així, o togeito sai, perquè, clar, parlen és Mazinger Zeto i coses així, saps? Vull dir,
sí?
Claro.
Ah, clar, és que Mazinger Z no es tradueix en japonès, això.
Sí, la Z és Zeto.
Bueno, sí, la Z, però Mazinger no.
Mazinger no. Bueno,
vale, com ho catalogarem? Pel·lícula d'acció, acció còmica, acció a seques...
Visualment molt rica, perquè me va agradar molt el fet de que hi hagués dos tipus d'animació, l'animació clàssica per als planos i les seqüències així més dels personatges, i després una animació digital que contrastava, però que estava molt ben jugada entre les dues, saps?
Pregunta-li tu, Mònica.
I de quin tipus de menjar parlaríem, Laura? Sí.
Parlaríem de ramen.
Ah, molt bé.
Sí. No sé si l'heu menjat mai. Però són uns fideus així amb sopeta i amb cosetes per sobre.
Amb
tu
tot.
Tu pots escollir el tipus de delícia que t'hi fiques.
O sigui, hi ha fideus ramen, i caldo, i després hi poses tot el que trobis.
Ah. Correcte.
Bueno, molt bé.
Tan bons,
I la Tierra de Dios, això era un documental o és una...
No, és una pel·lícula britànica, és la Brokeback Mountain britànica, a mi em va encantar. És una pel·lícula de sensacions, de gestos, o sigui, no hi ha pràcticament paraules, però els actes dels personatges ja determinen, bueno, el que passa, no?, una mica, i sobretot, pues, això, el tema de l'amor, no?, l'amor universal, me va encantar. Uh-huh. La recomano molt.
Jo ahir, a les 9 del vespre, uh-huh, que és la meva hora, es va espatllar Netflix.
Ah, és veritat?
Sí?
És veritat, però va tornar, eh?
Sí, va tornar, va tardar mitja horeta, però va tornar, o tres quarts d'hora, o una hora, potser. Però vaig pensar, ull, el dependent, perquè em vaig trobar a casa, allò, dic, bé, tinc la meva mitja hora abans del
perdut
futbol, abans del futbol tinc mitja hora a veure un capítol, ja el tenia, allò, un capítol de 20, de 20 i pico minuts. Em vaig trobar perdut. Vaig tornar a la TDT, que feia dos anys que no hi anava, i vaig perdre mitja hora navegant d'un canal a l'altre sense trobar absolutament res. I vaig pensar, no, però vaig pensar, què depenent que m'he tornat de les plataformes...
És veritat, també em va passar el mateix. Què estàs veient, per sèrie, que estem aquí a Tertúlia?
Doncs mira, no, ara no sé com es titula, però em va sortir l'avís de que havien penjat la temporada 2 d'una sèrie que no havia vist, i dic, la començarem a veure, que és una noia que mor, que se'n va al cel, surt el Ted Danson.
Hosti, Ted Danson.
Sí, sí, amb el pèl blanc i tal.
Cheers.
I que va al cel, però que ella allí no hi acaba d'encaixar. Allò ens revoluciona tot el paraís, per entendre'ns.
Me n'han parlat d'aquesta sèrie.
No sé si és de Good... Bueno, ara t'ho buscaré, no sé exactament. I és la que volia començar a veure, perquè són capítols de 22 minuts. Per tant, dic, mira, tenim temps. I aquesta és la que volia veure. La que tinc fixa cada dilluns és Star Trek, Discovery, aquesta sí... I després he de començar a veure la de Stranger Things.
Hombre.
Molt bé, molt bé.
I la de Black Mirror.
Ui, aquesta és dureta, ja aquesta... ens ho diràs. Aquesta sí. És dureta, eh? Aquesta sí. No pots veure un capítol al dia, eh?
Ja tinc
jo,
por d'això.
Jo l'última temporada l'he vist tota en la mateixa tarda.
Què dius, boja? Jo no, sí. No puc. Jo necessito agafar aire després, ho vaig espaiant i vaig cosetes més lleugeres entremig.
Molt bé. Bueno. De manera ràpida, abans d'entrar a les estrenes...
Sí, volia comentar-vos una mica els Premis Feroz, que van ser aquest passat 22 de gener. Va haver-hi uns discursos polèmics, sobretot centrats en el feminisme, i totes les entregadores de premis van ser dones, no? Tots els discursos pues, anaven una mica per aquí. El Feroz honorífic també el va rebre una dona, Verónica Forqué, que va dir que ella no havia treballat mai amb una directora, dona, però que li agradaria fer-ho abans de morir-se. Jo crec que a Verónica Forqué encara li queda un temps per poder fer pel·lícules. Sí. Van tenir les grans vencedores, van ser Estiu 1993, després l'autor també va guanyar dos premis, que més, bueno, pues, la de Handia, que es la van presentar, aquella del gegant, va guanyar el de la banda sonora i el del cartell, com a millor documental va ser La Xana, que va sobre aquella cantadora, que, bueno, us ho vaig explicar el dia de l'estrena, i bé, les de vencedores com a televisió, com a sèries, van ser tots els premis repartits entre La Zona i Vergüenza, les dues de Movistar Plus. També vam tenir el dia següent, el dia 23 de gener, les nominacions als Oscars.
Ah, sí?
I us dic
sí.
Les pel·lícules que estan més nominades. La forma de l'aigua, que estava prevista en principi l'estrena per aquest cap de setmana, però que s'ha posposat fins febrer, té 13 nominacions, entre les quals està la de pel·lícula, director, actriu principal, actriu i actor secundaris, bueno, un munt de premis. 8 nominacions per Dunkerque, la última pel·lícula del Christopher Nolan, en què ell també està nominat, la pel·lícula també, muntatge, fotografia, banda sonora, també premis molt tècnics. Amb 7 nominacions, la de 3 anuncios en les afueres, que fa 2 setmanes, me penso que la van estrenar, i després pues, ja venen altres amb 6 nominacions, El instante más oscuro i El hilo invisible, que encara s'ha d'estrenar també. El instante más oscuro és la del Churchill, aquella. Va. I després amb 5 nominacions Blade Runner, que totes les seves nominacions són a premis tècnics, per exemple. També està nominada Star Wars 8, ho havia de dir, amb nominacions de banda sonora, so i efectes visuals i sonors. I bueno, fica'm la musiqueta
però,
de Star Wars,
però,
que així me dones peu.
De Star Wars l'han nominat a coses menors, no?
Pues lo que et dic, banda sonora, va. So i efectes sonors i visuals. Va. Ja m'havies de dir alguna cosa, Ricard? És que...
No, anava a dir que la sèrie aquella que us deia es titula The Good Place.
The Good Place.
I la fa la Kristen Bell i el Ted Danson, entre d'altres.
Molt bé, a mi me n'havien parlat d'aquesta pel·lícula, d'aquesta sèrie, que era bastant divertida.
És una serieta, d'aquestes de 20 minuts, el capítol.
Bueno, doncs això, dient-vos les nominades als Oscars, després ja, quan s'atanci més la data, farem una mica de porra. Ah. Què us sembla?
Sí, bueno, jo...
Home, sí, quan s'apropi fem porra, sisplau.
Sí, fem porra, però jo és que tinc una mala experiència total amb les porres aquestes. No n'encerto ni una. Vinga, va, estrenes d'avui. Ah, per cert, avui vaig a veure Coco, finalment.
Oh, ja ens ho diràs.
Jo encara no l'he anat a veure.
De fet, volem que ens enviïs un WhatsApp quan surtis.
Vinga,
i ja divendres vinent ho comentem aquí.
Veiem nens, eh? Suposo que...
Perfecte.
Clar,
la veuré non-stop, sencera. ja saps que quien con niños se acuesta...
Va, passa.
No, que ja són més grans. Laura González, estrenes d'avui, va.
Venga, doncs hi tenim El corredor del laberinto, La cura mortal. És la tercera part de la saga cinematogràfica basada en les novel·les homònimes del James Dashner. En aquest cas, el protagonista heroi, el Thomas, no pot confiar en l'organització Cruel, que és una organització que va esborrar els seus records, el va tancar al laberint durant l'aventura de la primera pel·lícula, que la primera pel·lícula estava molt bé, després la segona, pues, vam... a la segona pues, li van continuar fent malifetes, com deixar-lo a punt de morir al desert o separar-lo dels seus únics amics. I doncs bé, en aquesta última entrega, l'organització Cruel, doncs assegura que el temps de les mentides s'ha doncs, acabat i que ha recabat prou informació gràcies a les proves que van superant els protagonistes del corredor del laberinto i, bueno, i que ara es troben en condicions d'avançar en la cura de l'epidèmia que anomenen la llamarada. Però bueno, el protagonista doncs, haurà de passar una prova final, corredor del laberinto, la cura mortal. Tindrem també El passajero, que és l'última pel·lícula de Liam Neeson, doncs fent de Liam Neeson. ¿Vale?
És que mira, a mi això em té negra, perquè dius, no, és que sempre fa el mateix.
Però què fa?
Últimament, les cinc pel·lícules que ha fet, és que és la mateixa pel·lícula.
Sí. Doncs bé, pues, t'explico, Ricard, és una pel·lícula d'acció i suspense i transcorre aquesta dintre d'un tren. Durant el seu trajecte habitual, torna a casa, un home de negocis, que és el Liam Neeson, està feliçment casat, no? Doncs comença a parlar amb una misteriosa passatgera i es veurà embolicat en una conspiració criminal que amenaça en posar en perill la vida de la seva família i la seva pròpia. I bueno, no sé si és el que ficava aquí, us sona la sinopsis? Pues sí, no? És la mateixa.
És que...
sí.
Però
sí.
Això és estil aquella de Sequestrada?
Sí, igual.
És que és l'única que he vist ara darrerament d'ell.
doncs ja et val per les altres ja quatre, ja. No pateixis.
N'hi ha tres d'aquelles.
Venganza, es diu.
Això no? Venganza, no, Sequestrada.
És que
no,
Déu-n'hi-do. I després hi ha gent que no pot fer pel·lícules.
Doncs tindrem també C'est la vie, és una estrena francesa, és una comèdia sobre bodes. Concretament, l'acció transcorre al llarg d'una boda de luxe en un castell francès del segle XVIII i, bueno, se'ls invade les mans als organitzadors. El film, doncs, narra l'entramat de l'organització d'una boda amb totes les seves exigències i modernitats del moment, però des de la perspectiva del personal de catering, el fotògraf i el DJ. Bueno, ve a ser una celebració de felicitat compartida que es pot convertir en un malson pels qui treballen per fer realitat aquest dia màgic en una parella, no?
Aquesta banda sonora m'encanta, no?
Jo la tinc tan escoltada, no sabia si ficar-la o no, però dic, vinga, va.
La peli no l'he vist.
Ah, bueno, és pues normal que t'agradi. Si veus la peli, igual deixa d'agradar-te la música, eh?
No, vols dir?
Sí. No és del teu estil, però res.
Bueno, és la de Requiem for a Dream.
Sí, però...
Requiem por un sueño.
Sí, però tu ets sensible, així no sé si t'agrada.
Bueno, sí, a veure, que a mi m'agraden haver de drames i plorar allò de llàgrima i tota l'història. Clar que sí, però eventualment. Si normalment prefereixo anar a riure.
Doncs bé, també tindrem Call Me By Your Name. És una pel·lícula italiana amb quatre nominacions a l'Oscar.
És una pel·li italiana amb nom en anglès.
Sí, bueno, espera, que t'explico l'argument i així ho entens, vale? Doncs és l'estrena de la setmana, no? És un drama romàntic que ens transporta als anys 80 en un clima rural italià. Elio, que és un jove de 17 anys, passa l'estiu a la casa del camp dels seus pares. Ell se passa l'estiu pues, fent el gos, no? Com qualsevol adolescent, escoltant música, llegint llibres, nedant... Fins que un dia el nou ajudant americà del seu pare... que no sé si és historiador o algo així, doncs arriba a la gran vila on passen l'estiu. Llavors, bueno, l'Oliver aquest doncs és encantador i com l'Elio doncs també té arrels jueves, no? Al principi Elio, bueno, doncs es mostra fred i distant, però bueno, aviat es crea un vincle d'amistat entre aquests dos personatges i comencen a anar junts d'excursió i bueno, conforme es va allargant l'estiu, doncs l'atracció mútua de la parella és més intensa. Dic que ho entendràs perquè, clar, si el noi aquest que arriba és americà, la pel·lícula està en anglès, tal, no sé què, i està, bueno, pues això, nominada als Oscars, entre ells, pues mira, millor pel·lícula, millor actor, guió i cançó.
Si criden pel teu nom.
Sí, Call Me By Your Name, sí. I, bueno, passem de l'amor al no amor, amb Loveless, que també està nominada pels Oscars, és aspirant a l'Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa, és una pel·lícula russa, i va sobre un matrimoni amb un fill, bueno, la parella es porten fatal entre ells i s'estan separant i busquen vendre el pis. I amb tot aquest enrenou, doncs, desapareix el fill, vale? Ells no estan atenent el fill i el nen pues, desapareix. Llavors es veuen obligats a unir els seus esforços pues, per trobar-lo. Sembla una pel·lícula molt dura i intensa i bueno, està més basada en l'odi que té la parella protagonista que en la desaparició, la desaparició del nen. Per això dic que és una mica dura, no? I tindrem també Trio, La búsqueda del santuario sagrado. Txaran!
Veus, tierra de Trio. Jo havia llegit Trio en algun lloc aquí a les fulles.
Doncs és una pel·lícula noruega. És una pel·lícula èpica, d'aventures, cinema familiar, que tracta sobre l'amistat. Recorda una mica a La búsqueda o als Goonies en algun moment, vale? Perquè són uns noiets joves que busquen un tresor, no? Durant segles, doncs, molta gent ha estat buscant sense èxit el llegendari santuari de Sant Olaf. I ara, doncs, tres joves han aconseguit una pista sobre on el poden trobar i es disposen a cercar aquest tresor que diuen que té capacitats curatives. L'únic problema és que hi ha uns despietats caçadors de tresors, liderats per una malvada Lady Zen, misteriosa, i s'interposaran en el seu camí. Llavors, doncs, viuran aventures.
Està la cartellera una mica estranya aquesta setmana,
home,
no?
Perquè tenim els Òscars aquí a sobre, ja.
Clar, suposo que venim de 2 setmanes d'estrenes potents, han de venir, no?, algunes de les nominades en 1 o 2 setmanes també, i és com una mica de... Veieu el que hi ha?
Sí, sí.
I no hi ha gaire coses així de taquilleres, per entendre'ns, vull dir, de gran públic, per entendre'ns.
No, la veritat és que sí. Escolta, ara que deies, tonteria, això de Trio i tal. Si voleu veure una pel·lícula que tracta el tema swinger, trios i tal, Argentina, al final és un drama, però bastant còmica, us en recomano una que jo em feia un fart de riure, que es diu 2+2.
2+2,
és Argentina. No sé ni de quin any és, ja fa dies. Mira, del 2013, és Argentina. Aquella és de riure, perquè aborda el tema aquest swinger des d'una perspectiva que un que ho veu molt normal i l'altre que no entén res. Són dos parelles, i a partir d'allí doncs, ja no us explico res més.
No facis spoilers.
No fem spoilers.
Per cert, hem acabat amb la cartellera?
Tinc 2 pel·lícules d'animació.
Encara 2 més? Doncs vinga, ataca i després us dic una cosa.
Tindrem La rebel·lió de los cuentos. És una pel·lícula francesa i pinta molt divertida. La trama tracta sobre reinventar els contes de fades doncs, amb humor, però diferent d'un humor tipus rec, sinó molt, una mica més infantil, però alhora amb més malícia i intel·ligència. Així doncs podem veure una caputxeta vermella, que és molt amiga de la Blancaneus, i amb qui faran plans per acabar amb famèlics depredadors o bé amb una sogra assassina.
Vinga, 15 segons.
Molt bona pinta.
Petsy i la mar salada. És una pel·lícula britànica sobre...
Que cosa alegre.
Los 7 Petsy, que té, bueno, del el seu propi còmic, que no sé de quin any és, però es diu Rasmus Klump, de Carla i Wilhelm Hansen, i bueno, també hi ha una sèrie de televisió que es diu Klump, i ara doncs arriba a les nostres sales en format llargmetratge, això sí, de 67 minuts. Vull dir, cinema infantil de fins a 8-9 anys. Si tenen 10 anys els nens, ja no cal que els porteu.
Ah.
No, perquè és molt infantil, s'avorriran, pobres.
Ja estem.
Està bé. No, doncs us vull dir una cosa molt important. Sabeu que aquí, sempre que puc, us dic que anem a veure cinema a la Rambla de l'Art, a Cambrils, sí, que és un reducte fantàstic on podem veure pel·lícules que no podem veure a altres llocs, doncs, bueno, com molts negocis d'aquest tipus, per desgràcia, s'ho estan passant malament, estan en una situació complicada, ja fa anys que estan una mica al límit, i s'ha iniciat una petició a change.org. Si busqueu a change.org Salvem la Rambla de l'Art, podeu signar, perquè tot això es presentarà a l'Ajuntament de Cambrils. La setmana que ve en parlarem al programa, si de fet a veure si us puc portar el responsable de la Rambla de l'Art i en parlem divendres.
Fantàstic.
Perquè ells fa molt que hi posin de la seva part, però sembla que novament des de les institucions el recolzament és nul, inexistent. Per tant, des d'aquí, si us plau, la gent, som responsables també, anem a recolzar aquest tipus de negocis locals que aposten per la cultura. Hasta
sí,
aquí.
Que sembla estrany que ho haguem de recordar. Sí.
Que és que sí. Falta una mica de cultura.
Que arribem a 2:15. Laura González, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Adéu, Laura.
I Mònica Carrasco, nosaltres ja hi tornem dilluns.
Tornem dilluns amb més coses, que passeu molt bon cap de setmana, a disfrutar.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Necessites fer un càtering? Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
el Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973-28-95-20.
Obrim tots els dies.
Ei, si tu, tu que vas cada dia en transport públic per Barcelona, vols viatjar durant 25 dies de forma il·limitada i molt econòmica? Ara ho tens molt fàcil. Aconsegueix amb el periòdico 5 abonaments o la Barcelona de TMB per tan sols 30 euros amb la teva subscripció. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat. Corre, que volen!
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem a buscar les senyals horàries que ens indicaran que estem a 2:15. Seguim a divendres 26 de gener. I a punt de començar l'Espai Groc. Totalment a portes de cap de setmana i sabeu que els divendres i ja per arribar a les dues el que tenim és el nostre Espai Groc, on acabem de parlar de moltíssimes propostes de cara al cap de setmana i a la setmana vinent, d'aquestes d'espectacles, de cultura, aquestes activitats que no t'has de perdre, que has d'agafar la teva agenda i buscar la manera per assistir, perquè totes les que et recomanem són interessants, són d'aquelles que després, quan te les expliquen, dius, caram, ja hagués pogut anar. Com sempre, a l'Espai Groc, ben acompanyats amb la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i totes.
La directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados. Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La tècnic del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, Marta Salla. Marta, bon dia.
Bon dia, què tal?
I Marta, avui ens portes una actriu. Lara és Piqué, després parlarem de su libro. Ares, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, estem a divendres, per ser un divendres amb pluja, que ja convenia.
Que ja convenia, ja fa convenia. Falta aigua.
És veritat que sempre diem que plogui. El que passa que el dia que plou, llavors és com, és incòmode. Jo sempre dic el mateix, que plogui tota la nit. I després de dia ja està, no? La gent que treballa de nit suposo que opinarà exactament el contrari. Però ja feia falta, la veritat és que sí. Escolta, que hi ha una cosa que no us he preguntat mai.
Tremolem.
Sou esquiadores?
No. Jo era esquiadora.
També ho vaig ser molt.
És que em vaig fer una lesió.
Menisc.
Lligadures, sí.
No, és que ara pensava que a Lleida hi ha molta tradició de
lligadures, lligaments, perdó. Lligadures.
Ah, jo t'ho he entès.
Sí, bueno, lligaments. És la lesió típica de l'esquiadora. El meu pare va caure i es va fer mal al genoll, per cert, també. Jo vaig esquiar molts anys, però és veritat que també fa molts anys que no esquio. Però vull dir que ara a l'hivern parlem a Lleida de neu i d'esquí.
Saps què passa? Que nosaltres a l'hivern tenim molts espectacles en cap de setmana i és difícil que ho coordinem.
Eh? És veritat, això és una cosa que s'ha de tenir en compte. Molt bé, per expressa petició de la Puri Terrado... que ara m'explicarà exactament... Familiar, més familiar, aquesta melodia.
Home, aquesta música...
Malament aniríem, si no?
Sí.
Ara no em preguntis...
Res
no,
més.
No em preguntis res més.
Bé, perquè escoltem aquesta música, doncs és perquè volia comentar que tenim els abonaments a la venda de la temporada de l'Auditori i dins d'aquests abonaments hi ha un que és el de cicle de grans formacions. I precisament aquest és el primer concert en què tindrem el bolero de Ravel, que és la música que estem escoltant en aquest moment, i per això una mica l'excusa era posar aquesta falca, no?
Que sempre ve de gust.
Sí, a més és una obra que és conegudíssima, que s'ha utilitzat en moltíssimes coses, al cinema, al teatre, en sèries de televisió, anuncis, bé, és una música
sí,
que...
Per això et deia, dic, sona em sona.
Sí.
Ara bé, ja no em preguntis qui la va escriure o qui la toqui, però això ja...
Doncs aquesta obra la va escriure Maurice Ravel, que era un compositor impressionista francès, i que se va, bueno, va ser una mica un encàrrec que li va fer una ballarina russa, Ida Rubinstein, li va demanar de fer un ballet per ballar-lo ella, a més,
i fet a mida.
Fet a mida, sí, i volia que fos un ballet en caràcter espanyol. Llavors, ell va estar pensant de fer l'orquestració de la suite Iberia del Venice. Uh-huh. Però llavors els drets d'autor estaven presos i no els podia utilitzar, i llavors allò que va agafar i es va inspirar i va composar aquesta obra, que és una obra molt simple, una estructura molt simple, perquè és unes frases que aquí se sent ja la música aquesta, que es va contínuament repetint amb diferent intensitat, amb més o menys orquestració. Aquesta obra la va estrenar aquesta ballarina, però no és molt habitual que es faci en ballet.
Això et anava a dir,
sí.
A mi em sona més d'escoltar-ho,
sí,
però sense espectacle.
Forma part de l'imaginari col·lectiu com a concert, no? Com a ballet, a més, Ravel ho ubicava més que en un lloc espanyol, ho ubicava en una fàbrica a l'aire lliure, i per tant ja veiem que hi ha una evolució, no?, a l'imaginari dels compositors molt diferent ja a lo que estàvem acostumats al segle XIX.
O sigui, la ballarina que va fer l'encàrrec era russa.
Era russa.
Ravel
francès.
Era francès.
Sí, la ballarina aquesta havia estat... tenia companyia pròpia a París en aquells moments.
I al final la música la volia d'ambientació espanyola.
Amb ambientació espanyola, que no... Bé, a l'estrena ho va ser, i a més se ubicava en un cafè de Barcelona.
Ah, mira. No, si ja... Escolta.
O sigui que la evolució de la en les obres, en les composicions, doncs ja veiem que hi ha primer una idea original, i aquesta idea original després va evolucionar i va agafar una forma que al final no la mana ningú, no? Uh-huh. Vull dir, en funció una mica de les circumstàncies. I a més, aquesta obra té una característica molt divertida, perquè Ravel la va escriure i li va generar moltíssims diners. Llavors, quan ell va morir, els drets d'autor d'aquesta obra van anar a parar al seu germà i a la seva dona. Amb tan mala fortuna que aquest matrimoni van tenir un accident i van necessitar que els cuidessin sempre una infermera. No se sap per què. Primer, aquesta obra, quan els hereus de Ravel, la seva família, van prometre a París que li cedirien el 80% dels drets d'autor a la ciutat de París per crear com un premi Nobel
de
composició, però poc abans de morir el germà, doncs va donar, va resultar que va canviar el testament, i en qui va deixar hereva? A la infermera.
D'això se n'ha fet moltes pel·lícules,
total, que a la infermera. I total que van estar en molts litigis, la família de Ravel, perquè van dir que era que havien influenciat el matrimoni, i van guanyar els judicis, els van guanyar la infermera i el seu marit. Sí, sí, amb la qual tots els drets d'autor van anar a parar en una família que no tenia res que veure amb la família Ravel. O sigui que és una història curiosa, no?, que ens fa reflexionar també, no? Pensem que parlem de 6 milions d'euros actuals, lo que va generar quan ells van cobrar. A part, tots els drets posteriors.
Caram.
Estem parlant de moltíssims diners.
Marta, tu i jo ja en retiràvem,
Fixeu-vos,
ja.
Jo mira, amb un ja feia.
Fixeu-vos com una obra, l'inspiració d'una obra ens pot portar, no?, a aquests imports, no? És una cosa una mica al·lucinant, no?
El problema és trobar aquesta inspiració.
Sí. Escolta, veus, ja us he...
Bé, ja us he il·lustrat. Avui.
Sí, avui...
No, venga, ja,
són coses...
Jo Ravel no el coneixia.
Sí.
Ara he descobert una cosa...
També era molt amic de Ricard Vinyes i de Granados.
Ah, sí?
Sí, Ravel és coetani d'aquests compositors nostres i de tants, per tant, la seva vinculació... Ravel va dedicar moltes obres a Ricard Vinyes perquè tot el que era piano, Ricard Vinyes era el que estrenava, estava de moda a París, ell era amic de tots aquests compositors i ell era un dels pianistes més emblemàtics i molts li dedicaven les seves obres per a que les estrenessin, les estrenés ell precisament.
Tenim constància de que hagi passat per Lleida?
Ravel, jo no
Home,
tinc constància.
Suposo que devia de venir, si era amic de Ricard Vinyes, el que passa que potser públicament no. Jo, al final, acabat...
Sí, perquè Ricard Vinyes, perdó, convidava amics seus
per això.
I ell venia aquí a fer concerts, sí, sí.
He descobert una altra cosa. Saps que Ravel era baixet? Són aquelles dades, que no...
Això no ho sabia, no m'he fixat en l'alçada.
Ho diu a la Wikipedia.
Sí, sí, clar. Jo és que, clar, mentre parleu jo busco. 1,61 m.
Molt bé. Hòstia,
ja sé que és una dada que no ve a lloc, però així també quedo bé. També sap coses, eh?
Polítiques els preus dels abonaments, sisplau.
Sí, doncs a veure, tenim un abonament de grans formacions en què tindrem el bolero de Ravel amb la Simfònica del Vallès, tindrem Xavier Sabata i Vespres d'Arnadí, que ja en vam parlar un dia, però ja ho recordarem, del Xavier Sabata, el contratenor, tenim Xeresade amb la UBC, tenim Sibelius amb la Júlia Carbonell, un abonament de 4 mesos, d'un concert simfònic al mes, que surt al preu de 46 euros. A veure, no estem parlant de formacions locals.
Estem parlant d'11,50 espectacles.
Regalat, ja? Això està regalat.
Estem parlant
d'orquestres. De grans formacions, abonament de grans formacions.
Amb 60-70 persones a l'escenari.
És que vas al cine i és més car.
Sí.
Perdó, pel cine. Sí.
Escolta, 11,50.
A part, també 50. Tenim abonaments de la Júlia Carbonell, que surt a 3 concerts a 18 euros. Vull dir que ja hem començat el primer concert de la Júlia Carbonell, però ara hem reeditat l'abonament. Havent passat el primer concert, hem reeditat l'abonament de la Júlia amb els 3 concerts que queden.
Molt bé.
I també hi ha abonament del Ricard Vinyes, amb els concerts de piano, els abonaments familiars...
I hi ha 2 novetats amb els abonaments.
Sí,
una,
que
els trobem per internet.
Les trobem per internet, sí.
No, ho dic perquè això hi ha molta gent que a vegades... Sí. És que jo... Em sembla molt interessant, però ara no puc anar a la taquilla... No, per internet.
Sí.
Ja
els tenim
per internet.
Tips aquests dies per WhatsApp, enviar l'enllaç dels abonaments online. Sí.
I després, n'hi ha un altre, que aquest jo crec que només es fa llei d'això, Et fan abonaments a mida.
Abonaments a mida,
això sí. Has d'anar a veure la Prudent i a la Puri. Escolta, vull un abonament a mida.
Vull aquests concerts, parlem-ne, i llavors nosaltres...
Però te'l fan,
també ho ajustem.
I a més d'això, doncs, et fan després la targeteta,
no,
regal...
La Marta també, als
teatres... En teatre, el que passa és que una mica te l'has de fer tu, sempre pots venir que t'ajudarem, però tenim 4 tipus de packs i el 5è, que és el pack D, que és una barreja, que dius, és que jo em voldria veure 2 de grans, 2 de mitjans i 2 de petits d'espectacles. També tu pots fer.
Em fa gràcia això de que els espectacles els classifiqueu per grans, mitjans i petits.
És com un àpet, no?, en un restaurant.
Bueno, és per dir alguna cosa.
Nosaltres els hi posem la carta i ells que trien.
Això em sembla molt bé.
I una mica ara aquest és el primer pas, però el següent pas que nosaltres volem fer és poder fer eixos transversals, també abonaments transversals, en què es pugui agafar música i teatre.
Molt bé.
Però això ho anem treballant perquè aquest nou sistema que tenim de ticketing ens ho permet, però clar, nosaltres també hem de poder pair una mica, no?, tot el sistema nou.
De moment hem fet un pas de gegant.
El camí s'està caminant. El camí s'està fent. Per tant, és un bon inici. En fi, abonaments, que no s'acaben aquesta setmana.
No.
Ho presentem aquesta setmana, però que la gent, això, que si el que tenen fet us interessa, perfecte, i si no, doncs us atenseu a l'auditori i demaneu informació i us el faran a mida. Sóc de Puri, per cert, avui
tenim concert.
Avui, a 9:15, teniu un duet interessant, piano i flauta.
Piano i flauta. Són dos concertistes que són professores de música aquí a Lleida, també, però que són formades a l'estranger i que tenen un nivell musical tremendo, la Marta Salla i la Neus Puig.
La Marta Salla?
Ai, perdó. Marta Salla.
No, com jo... que et tinc aquí al davant, m'he equivocat, la Marta Castelló.
No, no, dic igual, es diu igual.
La Marta Castelló, la Marta Castelló.
La Marta és, té 13 amagats.
És el duo Atzur, i ens oferiran 4 concerts, ens volen fer un tastet de música per a flauta i piano, i bé, ells també tenen una vessant pedagògica, el qual també ens explicaran una mica els orígens d'on provenen aquestes obres, venen de 4 compositors diferents, i farem un passeig una mica sobre el repertori de la música per a flauta i piano a tot el món.
Molt bé. Doncs això, avui a 9:15 a l'Auditori Enric Granados, i també hem parlat d'aquests abonaments.
10 que... euros, 8 euros, el preu, vull dir, no, és el preu d'anar al cine, no?
Molt bé. Ja. Gràcies, Puri, Maribel, Tost, Caixa Fòrum. Ja ho vam dir, les obres han abandonat el recinte de Caixa Fòrum Lleida.
Sí, les obres de pintura flamenca i holandesa ja no estan a Lleida, estan a Girona. I bé, estem esperant doncs, les obres del MENAC de la propera exposició, que és Ramon Pichot, i que inaugurarem el 15 de febrer.
15 de febrer, o sigui que ens ho podem marcar, dijous. És un dijous... I a la tarda suposo que estarà obert, ja visitable.
Sí. L'acte d'inauguració estarà composat doncs, per una conferència inaugural que farà doncs, la comissària de l'exposició, que és Isabel Fabregat, i seguidament doncs, a les 8 hi haurà l'acte formal d'inauguració de l'exposició, una exposició que es podrà veure fins al 22 de juliol.
Molt bé. Com sempre diem, hi ha temps de sobres, tampoc el que ens esperem el darrer dia, però vull dir que hi ha temps de sobres. En parlarem, a partir de la setmana vinent començarem a descobrir coses d'aquesta nova exposició, que l'esperem amb moltes ganes, donat l'èxit que ha tingut aquesta darrera. Maribel, de totes maneres, demà repetiu èxit.
Demà repetim èxit, així és.
I ja es pot dir així, èxit, perquè la setmana passada va anar perfecte.
I demà esperem que també. Uh-huh. Per què? Perquè demà doncs, a les 6 de la tarda tenim el concert familiar Vents, i bé...
El primer amb T.
Just.
Jo ho dic perquè em va costar d'entendre-ho a mi al principi. És Vents.
Sí, i el segon pues, és el verb venir.
Uh-huh.
Sí. I bé, doncs és un concert familiar que serà doncs, interpretat per l'orquestra doncs, sinfònica Càmera Musicae. És una orquestra doncs, de les terres de Tarragona i formada doncs, per molts joves intèrprets. No? Llavors ells ens faran, millor dit, doncs, reviure el vent. Quines sensacions té doncs, el vent en la nostra persona a través doncs, de peces doncs, de Mozart, Beethoven i també doncs, d'una de les peces d'un dels intèrprets que estarà doncs, demà a dalt de l'escenari de Caixa Fòrum, que és Joan Cornudella.
Mm-hmm. Que es farà una peça seva,
Sí, una peça seva. És una oferta, és una proposta doncs, molt interessant perquè a banda doncs, de poder sentir, escoltar doncs, el vent, també podrem veure el vent. I com ho farem? Doncs a través d'una projecció, perquè el concert anirà acompanyat doncs, d'una projecció en el qual doncs, veurem una ballarina com va ballant seguint doncs, la música que els diversos intèrprets van interpretant a l'escenari de Caixa Fòrum.
Però la ballarina és en directe?
No, és una projecció. És una projecció.
8 instruments sobre l'escenari.
Fagots, trompes, clarinets, oboes.
És una activitat familiar,
és una
ja
activitat
ho hem
familiar,
dit, 50 minuts de durada.
Aproximadament, uh-huh. Recomanada pels nens i nenes a partir de 5 anys en endavant. Uh-huh. I també doncs, acompanyada doncs, de material didàctic. Una de les característiques dels concerts familiars de Caixa Fòrum Lleida és que proveïm doncs, al públic d'un programa, d'un material per poder doncs, completar el significat del concert.
Uh-huh. Molt bé, Maribel, escolta, de cara a la setmana vinent, a la meitat de la setmana, els dimecres
teniu
l'exitós cicle dels matinals de cinema.
Així és.
A 10:45.
Així és, doncs dimecres vinent tindrem la tercera sessió d'aquesta nova edició de matinals de cinema, que com he anat repetint en els altres dos divendres, és un cicle que té doncs, moltíssim èxit i cada vegada doncs, tenim més públic. És un cicle que té doncs, una llarga trajectòria doncs, històrica, més de 10 anys que nosaltres programem els dimecres al matí a Caixa Fòrum Lleida d'on cinema, amb la peculiaritat de que aquests cicles de cinema són presentats per en Marcelí Borrell, seguidament doncs, es projecta la pel·lícula i a l'acabar doncs, s'enceta doncs, un col·loqui entre el públic assistent. No? Llavors aquest dimecres dia 31 a 10:45 tindrem la projecció Loques d'Alegria.
Mm-hmm. I a la tarda?
A la tarda.
Els imprescindibles?
Sí, Concerts Imprescindibles és una oferta doncs, de Caixa Fòrum Lleida, que en pantalla gran podem reviure doncs, aquells grans concerts doncs, de la història de la música clàssica. No? I en aquesta ocasió doncs, comptarem amb un gran director, que és Han Hongkur, i que d'alguna manera doncs, ens interpretarà doncs, el concert de Brandenburg i també obres sinfòniques doncs, de Bach. És una oportunitat per reviure doncs, aquells moments tan interessants doncs, que la història de la música ens ha brindat i poder-ho doncs, reviure doncs, a l'auditori doncs, de Caixa Fòrum Lleida en pantalla gran.
La Puri va dient que sí amb el cap, vol dir que és
sí,
interessant.
Sí,
eh?
Aquesta producció és fantàstica, això no es pot
perdre. Si no hi has pogut anar en persona, doncs en lloc de veure-ho a casa, ho veus en pantalla gran i canvia la cosa.
Sí, perquè pots apreciar totes les coses visualment, pots veure amb molta definició tot el que està passant a l'escenari, és fantàstic.
Doncs aquests imprescindibles.
I la qualitat és increïble.
Concerts imprescindibles que els dimecres de la tarda es donen cita al Caixa Fòrum Lleida. Molt bé, Maribel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite all right. I kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And daddy told us never listen. The nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe.
Jo és que crec que ens hem d'anar acostumant a rebre la Marta Salla amb una bona cançó cada setmana. Escolta, Marta, que vens ben acompanyada avui, que l'hem presentat ja, l'Ares Piqué és actriu i que aquest cap de setmana estarà a l'escenari del Teatre de l'Escorxador amb una obra que porta per títol Mireta Tancada. Que a més això forma part d'una trilogia.
Sí, és l'últim espectacle, ens fa una mica de pena perquè és l'últim de la trilogia de Cametes, de la trilogia de la Rosa Guasch. És la història d'una família de quatre germanes. Hem plorat i hem rigut molt amb aquestes quatre germanes als dos darrers espectacles, que van ser La capsa de cafè i Comiat. És curiós perquè és una trilogia que explica una història familiar, però l'ordre d'estrena dels espectacles no ha sigut l'ordre cronològic de la història d'Ares.
Sí.
En aquest cas sí que amb Mireta Tancada tanqueu.
Sí, tanquem el que seria la trilogia d'aquests... Bueno, d'aquests quatre personatges, la vida d'aquestes quatre germanes.
Però cronològicament on es col·loca aquesta...
No, cronològicament ara sí que anem per ordre, vull dir, aquesta és més endavant, és després de la que seria la primera, que és la capsa de cafè.
Molt bé, doncs això està això ho teniu dissabte, demà a les 7 i a les 9 del vespre, i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de l'Escorxador.
Correcte.
A través d'internet també, Marta?
També, també poden comprar els abonaments.
Bueno, també parlarem d'abonaments del Teatre de l'Escorxador.
Jo volia parlar una mica per si molta gent de Lleida ho ha vist, perquè els han fet a l'Escorxador, els han fet a la Saleta. La Saleta era aquella sala de teatre que hi havia al carrer Ballester, que malauradament han tancat.
Per desgràcia parles en passat, perquè mira...
Sí, han tancat. Les han fet a Juneda i les han fet a molts llocs més, perquè heu estat a Guissona ara
fa poc. Sí, ara just diumenge vam tenir un bolo de comiat a Guissona. Sí.
I una mica què passa amb aquests dos espectacles darrers, per si algú no els ha vist i ve a veure Mireta Tancada.
El primer que cal dir-li a tothom és que tu pots veure Mireta Tancada sense haver vist la capsa de cafè ni haver vist comiat.
Això és correcte.
Pots, l'espectacle s'entén per si sol. Està clar que si tu has vist els altres dos arribes més enllà de la història, comences a entendre coses que potser en altres espectacles no havies entès, o n'hi ha d'altres que prenen sentit, incògnites que t'havien quedat, que es tanquen en aquest últim espectacle. Però l'espectacle funciona per si sol, i el que veiem és bàsicament en el que es basen aquests tres, els nostres tres espectacles, que és la relació entre quatre germanes, com afronten tots els obstacles que la vida els va posant al davant a aquestes quatre germanes, sempre des de la fraternitat aquesta, des de la unió, des de
Bueno, no, jo només tinc un germà, però l'autora justament té quatre germanes i és una cosa que sempre ens ha deixat molt...
Però en quina franja d'edat es troben?
Elles?
Sí,
clar, al llarg de la trilogia, ara mateix és com si ens hem enxampat a nosaltres mateixes a nivell d'edat, més o menys. No totes, però la majoria de les actrius del càsting, que som quatre, ens hem enganxat amb la nostra pròpia edat. Vam començar, el primer espectacle representa que som totes molt més joves, uh-huh. I aquest és com si estem ara més o menys a la nostra franja d'edat, entre els 30 i els 30, entre els 20 i pocs, perquè la més jove crec que té 27, fins als 37 que té la més gran.
Uh-huh.
La més jove no sé si era a la capsa de cafè o a Comiat, que començava la universitat.
Exacte, sí. Acomiat, que és la primera a nivell cronològic, però la segona a nivell, a nivell de trilogia, Acomiat comença la universitat.
O sigui, les aventures i desventures de quatre germanes,
sí,
per entendre'ns.
Sí.
I tot això creat, pensat, dirigit per la Roser Guas.
Exacte.
Com ha estat treballar, no treballar amb ella, sinó...
Autora i directora.
Autora i directora de Lleida, ha fet un pas superimportant, la capsa de cafè va tenir un premi, el text, li van donar un premi a Barcelona. Vull dir, és tot com a molt de casa, però també molt de veritat i molt seriós.
Sí, sí, sí. Bueno, sempre ho diem, no? Tot va començar una mica com per casualitat. Entenent la casualitat, el fet de dir, anem a provar a veure què passa, no? La Roser havia escrit aquest text, un dia anant de bolo em va dir, hosti, he escrit una cosa, que et semblaria si la fem? Perquè havia pensat, hosti, parlem-ne. Ella es va quedar embarassada en aquell moment, el projecte va quedar com aparcat, i un dia ho vam tornar com a reprendre. I, escolta, i allò que havies escrit, què? No ho hem de fer mai? I aquí va començar. Va juntar en aquell moment a tres actrius que ella tenia clar que volia que hi sortíssim, que són la Clara Olmo, l'Aitana Giral i jo mateixa, i ens en faltava una quarta, i ens va posar damunt de la taula una sèrie de textos. I quan vam anar a topar amb el text aquest de la capsa de cafè, vam dir, Roser, volem més. Això ho has d'acabar i volem treballar això.
Clar, perquè inicialment ella va fer aquest text, el va presentar en un concurs...
No, ella va fer diversos textos, perquè la Roser escriu textos sense parar. Ella diu que no té temps, però jo no sé com s'ho fa, no sé d'on el treu, no sabem si dorm o no dorm...
Té tres fills.
I aquelles opcions als telèfons també que li pots anar dictant i et va
escrivint,
eh?
Però no, ella és de picar-los.
No, ho dic perquè a vegades quan tens una idea ràpida, després l'has de polir l'ordinador, però pots anar dictant i t'ho va escrivint, eh? Però, o sigui, tenia molts textos.
Sí, ella tenia diverses opcions i llavors va decidir centrar-se. Quan ens va donar a llegir, va dir, vale, doncs tiro per aquí, quan per ella realment la capsa de cafè només havia començat com amb un monòleg.
Uh-huh.
Tot partia del monòleg inicial del personatge de l'Anna, que és interpretat per l'Aitana Giral, i d'allí vam dir, no, això volem saber què passa, volem més. I d'aquí va sortir tot. I ens vam ajuntar això quatre actrius que no havíem treballat mai juntes, que ens coneixíem, perquè a Lleida és molt fàcil que tota la gent de cultura, poc o molt ens coneixem ara mateix, ha sigut molt graciós perquè totes les propostes que hem parlat estem d'alguna manera connectats, perquè el duo Zur treballen amb l'Aitana i la Clara amb el centre de Titelles, jo havia treballat amb elles en un espectacle, el Jordi Cornudella treballava amb el Lleida Art Ensemble, que són la Marta també, vull dir que al final...
Tu has estat fa poc treballant a Caixa
Forma. Exacte, a Caixa Forma, amb una altra companyia, vull dir que al final estem tots...
Fixa't, Marta, que avui amb l'Are ens ha connectat tots els punts.
Sí, sí, cierra el círculo.
Està connectada amb tots, eh?
Aquí és de la constel·lació.
Sí.
Vull dir que realment no ens coneixíem treballant, però ens coneixíem del teixit cultural lleidatà, que és molt, molt fort i molt sa.
Molt potent.
I molt potent. I va ser molt fàcil. Vam començar a treballar, va ser molt fàcil, era com si ho haguéssim fet tota la vida juntes, i d'aquí vam dir, bueno, això no es pot deixar escapar, no?
A més, al ser fet de casa, el que ha originat això és que el programa que ja el teniu editat d'aquest proper semestre de la temporada Lleida hi hagin posat aquella etiqueta Marta de Fet a Lleida.
Fet a Lleida, sí, sí.
I perquè... per què no? Fet a Lleida,
sí,
escolta.
Sí, i vull destacar que és això, l'autoria, la dramatúrgia i la direcció és d'una noia de Lleida, les quatre actrius són de Lleida, però també el disseny de l'escenografia, que és de la Maria Montseny, és de Lleida...
La construcció, que és el Sergi Torrelles, també. El disseny de la il·luminació és el Miqui Arbizu, que també és de Lleida. El moviment, la Maria Mora, també. El sí, que no sé és la
composició musical.
També és el Josep Maria Porter, que és de Balaguer.
Aquests dies ens ha estat fent coses per les xarxes, però no el coneixem, a veure si el coneixem aquest cap de setmana.
Fet a Lleida.
Escolta, de fet, és el pianista dels Pastoret Rock. Uh-huh. Vull dir que realment som producte quilòmetre zero, 100%.
100%.
Doncs demà dissabte a les 7 i a les 9, el de les 7 crec que està exhaurit, però ho mireu, i diumenge a les 7 de la tarda, Teatre de l'Escorxador, l'Ares Piqué i tota la resta de companyes fent la Mireta Tancada. Ares, que ha estat un plaer que hagis estat avui aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Marta, la setmana vinent més, eh?
Més.
Més? Més i millor o...?
Anava a dir allò de però no mejor porque es imposible, però ens mantindrem el llisto.
Bé, la setmana que ve una gran companyia també, sí.
Bon cap de setmana, Marta i Maribel. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bon cap de setmana a tots.
Bon cap de setmana.
Adéu, adéu.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Perquè ens queda un minut i... Menys... Un minut i escaig. Un minut i escaig i arribem a les 2 de la tarda. No volia sortir aquí la sintonia. Recordeu que arribem al cap de setmana, que estem a portes del cap de setmana. Tenim una darrera hora i és que la neu obliga a circular amb cadenes pel túnel del Cadí i deixa gruixos de més de 10 centímetres a Puigcerdà. I funcionaris de la Generalitat es concentren a Lleida contra el 155 i per la llibertat dels presos. En fi, directes cap a les dues, ens han avisat, ho sabem, i per tant després no valen excuses, almenys que per la nostra part no quedi. Si has d'utilitzar la xarxa viària, sisplau, la prudència habitual que t'ha d'acompanyar, doncs, multiplicada per dos, perquè les condicions climatològiques, doncs, fan que haguem d'anar, doncs, amb més precaució. Sisplau, arribarem igual, i pràcticament a la mateixa hora, per tant... Tampoc es tracta d'anar a pas de tortuga, però anem amb precaució, que no passa res, que així dilluns ens tornem a saludar i això és el més important. Escolta, que acabes de passar un bon cap de setmana, acaba d'aprofitar el divendres i aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. I tornem dilluns, puntuals com sempre, rere en Copa Lleida, amb Ricard Álvarez, a les 12:20.